Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Com diu un proverbi anglès, el mandrós considera sort l'èxit del treballador. I com que nosaltres no en som gens amandrosos i apostem per la gent emprenedora, tenim clar que la sort també apareix quan la busques treballant. Per tant, comencem a treballar proposant-vos els quatre motius perquè no us perdeu el programa d'avui. Motiu número 1. Entrevistarem la vicepresidenta d'Espanya de la multinacional xinesa Huawei, Teresa Jamà, una dona TIC i protagonista d'una vida gairebé de pel·lícula amb moments molt i molt complicats. Motiu número 2. Amb Santiago Niño Becerra, tota l'actualitat econòmica, i començarem amb el tema de la setmana, la fallida del Silicon Valley Bank i les seves conseqüències. Motiu número 3. Amb Jordi Urbea parlarem d'un concepte cada vegada més estès, el màrqueting sostenible. I motiu número 4, tancarem el programa durant el tret de sortida amb Liliana Arroyo a la campanya Dona Ciència, Dona Tecnologia. Tot plegat, com sempre, i afegim la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Avui em fa moltíssima il·lusió fer aquesta entrevista perquè parlem amb una dona directiva que ocupa un càrrec de molta responsabilitat. Teresa Jamà és vicepresidenta d'Espanya de l'empresa de telefonia xinesa Huawei. És una dona amb una biografia personal intensa i una trajectòria professional molt potent. Amb Teresa Jamà avui parlarem de tecnologia, de futur, de lideratge, d'empoderament femení. Al programa ja sabeu que sovint parlem de referents necessaris per les noies en el món TIC i en el món directiu. Doncs mira, precisament durant els pròxims minuts conversarem justament amb això, amb una persona que és una referència. Teresa Jamà, benvinguda a la Revolució, com estàs?
Gràcies, bon dia. Encantada de ser amb vosaltres avui. I en primer lloc m'agradaria felicitar tot l'equip de Revolució 4.0 per la vostra gran tasca de divulgació, de comunicació. És realment un plaer poder acompanyar-vos avui.
Moltíssima. I bueno, nosaltres també moltíssimes gràcies, perquè sabem que de temps no vas precisament sobrada, eh?
Però és un plaer.
Escolta, parlant del temps, clar, una de les coses que sabem de les persones de l'alta direcció és que treballeu moltíssim, molts dies, moltes hores. Quantes hores treballa al dia, més o menys, una directiva important com tu d'una empresa gegant com Huawei?
Mira, jo crec que si t'apassiones per la teva feina, no comptes, no? Si vas a, no sé, si vas a un super amb amics i tot el tema feina... No crec que sigui feina, és molt important gaudir el que fas i tot surt de manera natural. A tu també segurament et passarà.
A mi sí.
Però és molt, molt important poder desconnectar i tenir moments per la teva vida personal, per la família, els amics. Una cosa important, crec, si ets una persona feliç a la vida professional, pots transmetre aquesta felicitat al teu equip, a la feina, i saps com mirar una situació potser complicada o estressant, la mires amb calma i amb perspectiva. Crec que això ajuda. Doncs has de poder desconnectar a vegades.
Ara m'estàs explicant la teva agenda de viatges, que també deus viatjar moltíssim, no?
Sí, toca. Ara sí, tornem a viatjar. No com abans, perquè mira... Abans podia fer un viatge molt llarg. Me'n recordo una vegada vaig anar a San Diego. Sí. Gairebé 15 hores de viatge, porta a porta, per una reunió d'una hora i mitja.
Uah.
Ara mateix si he de fer-ho, vull saber si realment he de fer-ho, perquè hem après amb la pandèmia a treballar online, a distància. És clar que l'online no substituiu... No, no substitu substitueix la relació humana.
No, però ajuda, però ajuda també. Ajuda a no fer aquestes barbaritats de fer 12 hores amb avió per una reunió d'una hora i mitja, no? Tu no pots posar aquell... O no hauries de posar aquella excusa que posem tots de tant en tant quan anem amb avió o el que sigui. No tenia cobertura, el telèfon no em funcionava... Tu què fas quan viatges? Ets una directiva hiperconnectada o has après a posar mode avió i a mode avió o a desconnectar quan toca?
Mira... Et dona llibertat al telèfon, no? Ara tu pots no ser-hi a la teva feina tot el dia i treballar, però també se suposa que has de respondre, no pots desaparèixer tres dies així. Doncs, jo el mode avió només el poso per dormir.
Només per dormir?
Sí,
sí.
Si no, estic sempre pendent i penso que algú em trucarà. Doncs no, quan dorms has de dormir.
Teres, dèiem que eres vicepresidenta d'Espanya de Huawei. Jo no sé si hi ha moltes dones a l'alta direcció de l'empresa. En general, a la majoria d'empreses no és així, no? Et passa sovint que ets l'única dona a les sales de reunions?
Malauradament sí. Passa. I crec que passa més encara al nostre sector, on la presència femenina és... escassa. Mira, saps que vinc de la meva etapa anterior era de GSMA, que és l'associació de les empreses de tecnologia, de telecomunicacions. Hem de reconèixer que hi ha moltes iniciatives ara des dels membres d'aquesta associació, els operadors mòbils, les empreses de tecnologia, tots volem fomentar la presència de les dones perquè la seva presència és important. I veus que hi ha canvis, però encara no hi som, als llocs directius, no som tantes. Puc explicar-te un parell de coses que estem fent des de la meva etapa actual, des de Huawei, uns projectes molt bonics. Mira, fa uns dies, el 8 de març, vam organitzar una cerimònia molt bonica per lliurar beques a noies. Són beques de 5.000 euros cadascuna a 50 joves. Són dones, joves, estudiants, o són de batxillerat, o d'FP, o estudiants a la universitat, sí. Només per animar-les a seguir dins l'àmbit ciència, tecnologia, enginyeria, mates. És important. Això és una iniciativa nostra. Hi ha més iniciatives i tothom té la seva. Una altra iniciativa també de Huawei és l'Acadèmia Rural de Dones per la Innovació, però tema rural, i és una cosa europea per dones joves també. I aquí estem tocant dues escletxes, no? Hi ha la de gènere i la dels entorns rurals on no hi ha connectivitat. Doncs estem aquí amb iniciatives i som una d'aquestes empreses. Hi ha gairebé 1.000 empreses d'aquesta associació i tots estem treballant junts. Intentem portar el nostre gra de sorra.
Em sembla magnífic, perquè clar, aquí el repte sobretot és despertar vocacions tecnològiques en les dones, no? Que per alguna raó, que tots coneixem i amb la qual no cal aprofundir, però per alguna raó hi ha menys vocacions en tema de tecnologia entre dones que entre homes, i té molt a veure amb coses que us diuen a les nenes quan sou petites, d'això no és per tu, les mates no són per tu, la física no és per tu, fes una altra cosa més fàcil.
Sí, és el que passa avui, no? I hem de seguir treballant per atraure aquest talent de les nostres nenes, les joves, cap al món del STEM. Hem de canviar de mentalitat, també. Hi ha aquests falsos mites, no? Dient que aquest món no és nostre, és complicat. Hem també demostrar a les nenes que no s'han de conformar, han de lluitar pel que volen elles, i tot el que volen. No totes han de ser enginyeres tampoc, perquè hi ha moltes feines dins d'aquest sector, però només han de veure exemples, han de veure referents de dones que hi són en aquest sector, i no és avorrit, perquè hi ha moltes coses que poden fer allà. Aquí et puc explicar una cosa molt bonica que estem fent. Jo no dic que estic canviant, que estem canviant coses, però un gra de sorra que estem portant, unes iniciatives petites de mentoring, i a part del tema beques. Mira, vam fer una cosa bonica el dia, fa unes setmanes, es diu Plan Internacional, la iniciativa, i va venir a la meva oficina una jove de 18 anys, és estudiant, I la idea era donar-li la meva feina durant un dia. Ella va ser la vicepresidenta de Huawei un dia. I et puc dir una cosa, aquest mentoring no és només per ella, jo no sóc referent, sóc una de les referents seves, però ella també és meva, perquè és molt bonic passar aquesta estona amb una noia, veure el món amb els seus ulls, amb la seva amb frescor, amb els seus somnis, que bueno, potser amb el temps podem perdre tot això, i tornar a veure això. Doncs vaig veure la noia, és estudiant en tecnologia, 18 anys, i al principi estava com reservada, no sabia com fer, i et puc dir, després de 3 hores, estava controlant tot, i va poder portar una reunió ella amb l'equip, va fer preguntes, i només li vaig donar el meu badge, i quan va sortir em va dir agafaré la teva feina molt aviat.
Tu més em sí. Val que no, amb una altra empresa, si de cas. En aquesta no.
No, de veritat, és que és el que toca fer. Si cadascú fa una cosa així, et puc dir que tindran ganes de presentar-se a aquestes oportunitats. No han de veure la nostra feina com tot el dia davant de l'ordinador, que està sol. No, no és això. Hi ha moltes coses. I el contacte, la seva sensibilitat, les seves necessitats es poden... No sé, es poden expressar amb tots els projectes que fan.
La setmana passada vam fer un programa especial del 8M, del Dia de la Dona Treballadora, i vam parlar amb moltíssimes dones empresàries, i un dels temes que va sortir, que surt sempre de manera inevitable, és aquesta diferència o no que hi ha en el lideratge de les dones, no? Existeix realment un lideratge diferent pel que fa a dones-homes, un talent diferent, o també forma part del món del tòpic, això?
És que crec que no hem de parlar del lideratge d'homes-dones. Tots junts representem el món, no? Mm-hmm. I la presència de tot és necessària. Malauradament, avui la presència femenina és molt escassa i en el sector nostre realment ho és. Hem de fer alguna cosa per revertir aquesta situació. Avui mateix, en el sector nostre, veiem... Bueno, no hi són les dones perquè no han fet el camí per ser-hi, no el camí de la tecnologia. Avui, i aquests 15 anys han canviat, no? Han pitjorat, perquè la quarta part de les alumnes, la quarta part dels alumnes que decideixen estudiar aquestes carreres STEM, mm-hmm, són dones. La quarta part.
La quarta part.
Sí, i d'aquesta quarta part només el 13% estudia informàtica o enginyeria. Ja no hi són, no comencen amb ganes, però no tantes. Mm-hmm. I després es redueix. Doncs hem de fer totes aquestes iniciatives, però des de tots els àmbits, no? L'àmbit universitari, institucional, nosaltres, les empreses, tenim una responsabilitat molt, molt gran. Sí, sí.
Avui al Revolució estem parlant amb Teresa Jamà, vicepresidenta d'Espanya de Huawei. Que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Llegint la teva biografia personal, Teres, realment tens una història que déu-n'hi-do, no? Perquè de nena vas fugir de la guerra de Beirut, vas anar a París, però el teu pare es va quedar enrere, es va quedar allà perquè la seva feina, que era infermer i militar, precisament va fer que s'hagués de quedar, i va trigar una mica en venir, no? Mirant cap enrere, clar, deus haver pensat, carai, tu, començar de zero és complicat, no?
No sé, mira, sí, és veritat. Era una història potser diferent de les que tenim aquí. Jo vaig néixer a Beirut, soc de pare libanès, soc de mare armènia, quan jo tenia 8 anys vam fugir del Líban amb la nostra mare, i no va poder venir. Soc la gran, la primera dels 3 nens.
Tenies quants anys, perdona?
Tenia 8 anys.
8 anys.
Sí, sí, sí. I vam arribar a París buscant una vida millor, bueno, buscant un lloc on no hi havia bombes, no? I el problema era aquest, perquè si em preguntes si jo tenia por o estava trista allà a Líban, no, perquè ets un nen. Fins i tot ens encantava anar als refugis perquè estàvem dormint tots junts. Ens encantava.
Una aventura.
Estàvem amb el nostre pare. Sí, Sí. Primer lloc, no vas al col·le, doncs això és guai. I després, el fet de ser tots junts. Et puc dir que el primer any, la nostra arribada a França va ser molt difícil. Era aquesta falta de protecció, no? Perquè no teníem el pare, era només això. Ell va seguir allà, el necessitaven, no? Era infermer militar. Puc dir que era un any difícil. No, és veritat que adaptar-te a una vida nova, un lloc nou, l'idioma no va ser un problema perquè ja parlava en francès, però com es parla francès al Líban, però es parlava amb aquest accent que tothom es pot riure de tu, saps? Parles com un llibre de Molière. Però era tot això, no? Era el no estar tots junts. Doncs jo me recordo un dia vaig fer una crisi a la meva mare, li vaig dir, és culpa teva, si estem aquí, jo vull tornar al Líban, era millor la nostra vida allà. I ara que ha passat el temps, han passat els anys, i t'acostumes, t'adaptes, i ara puc dir, sí, em va costar, però ara sé que sóc molt, molt afortunada de tenir d'haver pogut créixer en un lloc segur, un lloc d'oportunitat. Europa ofereix oportunitat, he pogut formar-me. Espero que totes les persones puguin tenir aquesta oportunitat, que puguin viure en un lloc segur. Sí.
Ara estava pensant en tota la gent de la guerra d'Ucraïna que està passant exactament pel mateix que vas passar tu quan tenies 8 anys, no? Jo no sé si quan passes per segons quines experiències després acabes relativitzant determinats problemes o no.
Crec que sí. Perquè tot et sembla, no dic fàcil, però és possible, no? Penso si sí, som aquí és perquè hem sobreviscut a una cosa, no? Hem tingut molta sort. Doncs, mira, durant els primers dies de la pandèmia, me'n recordo, havia anat a veure la mare, viu sola a París, i li deia, mama, estem a casa, no podem sortir, si he de sortir he de fer un paper a la policia, i em diu, ella s'aixeca, va al frigorífic, obre, em diu, mira, tenim tot aquí, tenim el menjar i el llum
Ja està.
d'aquestes queixes, no? I no hi ha bombes d'aquestes queixes. I no pots oblidar. I crec que mires la vida de manera molt més positiva, veus una oportunitat amb tot, veus oportunitat de créixer. És veritat, a vegades tenim moments de dificultat, però sí, ho mires amb perspectiva, jo crec. Sí. Jo tinc sort.
Parla'm una mica del dia a dia d'una vicepresidenta d'un gegant com una empresa com Huawei. Com és el teu dia a dia?
Mira, és un gegant. És una empresa de gairebé 200.000 persones,
Wow.
170 països. Una gran empresa, la veritat. Jo tinc la sort de poder portar projectes que poden demostrar el valor de la tecnologia per millorar les nostres vides. Això ho feia abans, però aquí és una gran oportunitat per mi. M'encanta poder fer això. En temes d'educació, de salut, el tema medi ambient, tot això que m'encanta fer. Doncs, mira, intento passar bé. Només porto un any a l'empresa i molt bé. Puc dir que molt bé.
Per tant, vas entrar a Huawei just, bueno, o després d'aquesta intervenció del govern dels Estats Units que va posar molts pals a les rodes en el desenvolupament de Huawei, no només als Estats Units, sinó a moltes parts del món, no? Com es va viure això? Perquè realment ho vau tenir difícil en un moment determinat, però sembla que al final heu tirat endavant, no?
Sí, l'empresa sempre ha sigut innovant. És una situació geopolítica, és clar. És una gran empresa aquí. Et puc dir, amb impacte local, amb inversions que l'empresa ha fet des de fa més de 20 anys. Tot això no ha frenat l'empresa. És al contrari, l'equip ha seguit portant la seva innovació. Espanya va ser un dels primers llocs on va començar l'empresa. Fa poc, fa un any i mig, l'empresa va instal·lar a Madrid un gran centre de serveis i suport per operar a Europa, per donar suport tècnic als operadors de telecom. A 10 països, no? A 10 països, però des d'Espanya. Doncs hem seguit innovant. I no sé si heu pogut anar a veure el mobile.
Sí.
Era un estat increïble.
Increïble.
Moltíssima innovació. Sí, moltíssima innovació. L'empresa no ha aturat. No.
Ni molt menys.
Evidentment... Treballem amb aquests temes, no? No sé si has pogut anar, però temes com el 5G, la intel·ligència artificial,
els
serveis de núvol, internet de les coses i tot això, doncs seguim avançant. I la meva part, la part que em toca a mi, m'encanta. M'estic passant bé. Sí.
Clar, perquè Huawei no només fa mòbils, molta gent només coneix l'empresa segurament per la seva tecnologia amb telèfons mòbils, però fa moltes altres coses. Quines coses amb les que esteu treballant ara i que puguis explicar són les que et fan més il·lusió? I amb això acabem.
Sí, doncs això que t'he explicat, no? Estem amb 5G, futur del 6G, intel·ligència artificial, cloud, etc. Però coses que hem fet aquí, et puc explicar t'agradaria saber el que estem fent aquí últimament a Catalunya?
Sí, secrets empresarials, tots els que puguis.
No, secrets, no, són coses de les que estic molt, molt orgullosa. Saps que tinc molt al cor aquí, doncs estem desenvolupant uns projectes a nivell local. Fa unes setmanes vam signar un acord amb l'Hospital Clínic de Barcelona per innovar junts sobre temes de salut. Un primer pilot que estem fent ara és amb rellotges, que estem provant. Mira, perquè tinc les meves idees, no? Dic, podríem provar aquests dispositius, però els metges, el director de l'hospital, ens va donar altres idees, ens va dir que potser hauríem de mirar, perquè durant la pandèmia els que realment tenien més estrès eren els metges, doncs potser podrien ells portar això i podríem intentar preparar-nos, no? Són coses molt boniques. Això és un principi. Un projecte que m'encanta, que vam fer també aquí a Catalunya, és amb la Mobile World Capital, amb Fundació CaixaBank, amb la Fundació Santa Clara, Fundació del Convent Santa Clara i Migracod. Doncs això és per capacitació digital per persones de col·lectius vulnerables.
Sí.
I aquí estem parlant de donar capacitació digital per poder ser desenvolupador. I el primer grup el van fer els altres, doncs amb el suport de Fundació Caixa. El segon grup va ser per respondre a una cosa més local, no? Més personal de les empreses de tecnologia, necessitem dones, necessitem desenvolupadores dones també. Doncs ara tenim més de 20 persones formades, més de 800 hores de formació, doncs tenen un nivell, doncs full stack development, i estic molt, molt contenta. Això és un projecte d'aquí. Un altre, no sé si saps, el taxi cardioprotegit.
Taxi cardioprotegit.
Sí! Mira,
és que clar, és que jo ja ho deia, quan deia que no només fan mòbils, és que és evident que no només fan mòbils.
No, però no, això no és nostre, el taxi.
No, el taxi només... no, però la tecnologia sí.
Sí, mira, en cas d'emergència, si truques una ambulància, potser hi ha un taxi que és més a prop teu que l'ambulància. Doncs hem donat suport, hem treballat amb socis per posar 50 defibriladors amb taxis.
Ok.
50. I això ho hem... Doncs imagina't, és com tenir 50 ambulàncies més a prop teu i els taxistes tenen la formació.
Ok.
Això és un pilot. I si aquí és el primer lloc on ho fem, segona etapa seria a Madrid, i si funciona, tot això és per replicar i fer-ho fora d'aquí.
Ja ho veieu.
Projectes...
No, ja està, que al final... Al final, ja estem una mica fora de temps, però de totes maneres, perquè veieu al final que això de que la tecnologia ens millora la vida realment és així en el 99,9% dels casos. I en volíem parlar avui amb una persona que en sap moltíssim del lideratge tecnològic, de tecnologia, i que s'emociona amb la seva feina, com la Teresa Jamà, que és vicepresidenta d'Espanya de Huawei. Teresa, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a tu, fins ben aviat.
Que vagi molt bé. I digue'ls que piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri, libri.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo. Jaleo, jaleo.
Baby, no es mola el jaleo. Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
I després d'escoltar una crack de la tecnologia, la parlarem amb un crack de l'economia, l'home que ja sabeu que ens ho explica tot, amb tot detall sobre l'economia. Santiago Niño Becerra, bona nit, com estàs?
Què tal? Bona nit, Anna, bona nit.
Jo em molt preocupat perquè la notícia econòmica de la setmana que afecta un banc, que és el Silicon Valley Bank, un banc que ha fet fallida i que en principi semblava que estava tot perfecte i de cop i volta se n'ha anat a Norris, doncs ens té una mica preocupat per l'efecte contagi, sobretot. D'entrada, què ha passat, Santiago?
Bueno, a veure, aquest banc no és massa gran, és més, perquè ens fem una idea, és més petit que el Sabadell. És un banc que estava especialitzat bàsicament en temes, en empreses d'alta tecnologia. És a dir, els seus principals clients eren aquests. Llavors, aquestes empreses es caracteritzen perquè tenen molt gir d'efectiu, és a dir, mouen molts diners, el qual en principi no és ni bon ni dolent. El que passa és que per fer això el banc ha de tenir diners. Uh-huh. Llavors, en aquests anys passats els tipus d'interès han estat ultrabaixos perquè els bancs centrals els han forçat a la baixa per evitar que s'enfonsés l'economia. Llavors els bancs, com tenien uns tipus d'interès tan baixos, han invertit en actius d'una rentabilitat teòrica molt elevada, però amb una liquiditat molt baixa. Llavors, al pujar els tipus d'interès, el que ha passat és que els seus actius s'han desvaloritzat i els bancs, evidentment, han tingut estan tenint de solucionar aquesta problemàtica. Per exemple, l'SVB, el que va tenir unes pèrdues de 2.000 milions de dòlars, va intentar una ampliació de capital, el no ho va aconseguir, el seu conseller delegat va sortir dient que no passava res, que tot estava controlat. Això, evidentment, va ser un avís de que hi havia problemes. I una gran diferència amb 2008, avui les xarxes socials funcionen a todo trapo. Llavors, això es va estendre com la pólvora. Només una dada. En 10 hores d'aquest banc, de l'SVB, es van retirar 40.000 milions de dòlars.
Ostres, clar. Quan la gent comença a retirar diners...
Va quedar bueno, doncs, absolutament en descobert. I bueno, va fer fallida. Llavors, això té dues implicacions molt importants. Torno a dir, a nivell de tamany, no, perquè és un banc petit.
A nivell de què? A nivell de què?
Bueno, a nivell de què? A nivell, per exemple, de la financiació de start-ups tecnològiques, d'empreses tecnològiques. Això, per exemple, està tenint ja repercussions mundials. Les empreses espanyoles, per exemple, ja alguna està començant a tenir problemes de financiació. Per què? Bueno, pues per les pròpies característiques d'aquestes empreses. I en segon lloc, Això que comentaves de l'efecte contagi, això ja està passant. Hi ha bancs que ja estan tenint problemes a nivell internacional. Bancs que, per una banda, van fer algú semblant del que hem comentat que va fer el Silicon Valley Bank, que és invertir en aquest tipus d'actius, és a dir, amb unes inversions, vull dir, diguem-ne, no normals, perquè els tipus d'interès estaven tan baixos, i llavors algun banc està començant a tenir problemes.
Però,
llavors,
perdona, govern... per tranquil·litzar-nos una mica, estem en una situació similar al que va a la crisi de l'any 2008 o no?
No, el 2008 el que passava és que hi havia moltíssims bancs que estaven carregats de porqueria. Aquells famosos bons que eren composats d'una sèrie de coses que ningú sabia què era, i llavors allò era impossible de valorar. Això ara no passa. Ara les inversions en bons estan perfectament identificades, valorades. Aquest no és el problema. El problema és que els bancs es poden quedar sense diners. Aquesta onada de retirar diners de certes empreses, bé per por, bé per necessitat, etcètera, etcètera, va més. Jo, per mi, la situació del 2008 era molt més complicada que la d'ara. El que passa és que el govern dels Estats Units ha fet una cosa que això, evidentment, sentarà precedents. Va fer fallida el Silicon Valley Bank a Califòrnia. I, per altra banda, el Signature Bank de Nova York, que estava especialitzat en criptomonedes, també va tenir problemes, i un parell de bancs més també. Llavors el govern el que va dir és que tothom quedaria cobert. És a dir, que ningú perdria els diners.
Yeah.
Sí, però això és un problema, perquè això ha sigut criticat. Per què? Perquè d'alguna forma està dient, bueno, és a dir, un banco nunca puede caer.
Sí.
I llavors això, el missatge que transmet, per una banda està molt bé, però per altra banda, vull dir, fes el que vulguis, que jo et cobriré.
Clar, que és la percepció que els ciutadans de peu de carrer doncs sempre tenim amb els bancs, no? Que, sí. Escolta, si jo porto la meva empresa i fa fallida, doncs me'n vaig a Norris, i en canvi un banc té un coixí de seguretat. Però vaja, és un tema molt llarg, aquest. Sí. Que com sempre tenim molt poc temps, i com a mínim un parell de més molt ràpid, un tema de macroeconomia que se'ns escapa moltíssim, perquè llegim que l'estat espanyol haurà de pagar aquest any 31.000 milions d'euros en interessos només. Sí. Clar, de nou es dius, què és això? Quina barbaritat? Com es paga tot això, no? Ens afecta? És normal? No és notícia, això, o sí?
Bueno, a veure, per situar-nos, l'estat espanyol té un nivell de deute ara que suma aproximadament 1,4 bilions d'euros. És a dir, pràcticament el PIB d'Espanya, perquè ens fem una idea. Llavors, aquesta deute, evidentment, es composa de moltíssimes emissions de deute, cada una amb el seu tipus d'interès. Abans molt alts, després més baixos, després molt baixos, i ara una altra vegada més elevats. Clar, el negoci del deute, curiosament, no és que et tornin el capital. És a dir, un fons d'inversió, un gran inversor, no vol que li tornin el principal.
Vol els interessos.
Exactament. El negoci del deute està als interessos, i quan arriba al venciment es renegocia una altra vegada, es fa una pròrroga i es continua pagant interessos. Molt bé. Doncs la suma d'interessos que, per totes les emissions vives de deute que té el Reino d'Espanya, aquest any tindrà de pagar uns 31.000 milions d'euros. Això és molt o és poc? És molt.
És molt. És molt. Va, ja m'ho semblava, però no ho sé, no ho sé. En macroeconomia, jo què sé.
És molt. És molt. Okay. Divideix entre 48 milions, 47 milions d'espanyols, sí, sí, que hi ha, sí, i mira el que li toca a cada un.
Vist així, si haguéssim de pagar-ho de la nostra butxaca avui, no podríem. Clar. Va, escolta, i per exemple, amb els temes de pensions, jo no sé si tots aquests diners també afecten, per exemple, a la caixa de l'Estat, fins al punt que ens pot posar en problemes per pagar les pensions, o van per camins diferents, i estic dient una bajanada.
No, a veure, el camí en principi, els camins en principi són diferents, perquè els interessos al deute se paguen per encàrrec pressupostos de l'Estat, i les pensions es paguen amb els pressupostos de la Seguretat Social. El problema de les pensions és un altre. El problema de les pensions és que amb aquesta reforma que es va aprovar el dimecres, s'ha fet, jo crec que d'alguna forma el camí a la inversa. És a dir, aquesta és una lectura meva, eh? Com aquest any és any electoral, el govern no tenia de posar l'accent en la despesa. És a dir, prendre decisions que afectessin a la despesa via augmentar els anys de cotització per tenir la pensió, retallada, etc. I s'ha posat l'accent en els ingressos. Però jo crec que s'ha fet una regla de tres, és a dir, quan he d'ingressar perquè em surtin els gastos que sé que tindré. I a més això s'ha fet fins a l'any 2065. Jo sincerament crec que això és un exercici de ciència ficció. És a dir, perquè primer el 2023 no tens ni la més remota idea del que passarà el 2030, 40, 50 o 60, és a dir, això d'entrada. Però en segon lloc s'ha fet el supòsit de que l'economia d'aquí a l'any 2065 anirà tan bé que tots aquests increments d'ingressos s'obtindran.
I pot passar just al contrari, no? Pot passar qualsevol cosa, directament. Santiago, ens hem quedat... de fet, ens hem passat, com sempre, però com que tot el que expliques és molt interessant. Santiago Núñez Becerra, moltes gràcies.
Molt bé, a tu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Urbea.
Doncs obrim una de les seccions que més ens agraden del Revolució. Avui, atenció, perquè la dedicarem a aquesta secció a un concepte que comença a estar molt de moda, és el màrqueting sostenible. Com sempre, Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy a Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, i vosaltres?
Molt bé. Escolta, d'entrada, que vosaltres sou experts en posar noms a coses i al final dius, això ja s'ha inventat. És un nom més o realment hi ha un concepte potent al darrere d'això del màrqueting sostenible?
Jo m'atreveixo... Clar, al final tot li posem noms i cognoms a les coses, no? Malauradament o per bé, no? Per conèixer-les, no? Però crec que això és una cosa que ha arribat per quedar-se d'una forma claríssima de cara a totes les empreses i a totes les persones, no? Crec que cada cop més tots som més sensibles als temes de sostenibilitat, no? Mira, aquests dies que estem amb el tema de l'aigua, que ja ens van avisant des de fa dies, doncs escolta, no sé si et passa a tu, però jo sobretot els que em dutxo molt més ràpid, però quan dic molt més ràpid vol dir molt més ràpid, eh? Tinc una consciència de que n'hi ha poca i la que tinc l'he de gaudir, per tant sóc conscient ja d'aquests fets, no sé si ens passa a molta gent, però crec que és un concepte que ja està en boca de tots, i no solament amb això, sinó en qualsevol altra cosa que hi pensis, no? Des de les plaques solars a les cotxes elèctrics i qualsevol altra cosa per l'estil. Per tant, ha arribat per quedar-se i per formar part de les nostres vides.
Però quan estem parlant de màrqueting sostenible, de què estem parlant al final?
Mira, quan estem parlant de màrqueting sostenible, el que estem dient és que cada cop més els consumidors, a l'hora de triar un producte o un servei, el que estan buscant és que les marques que hi ha darrere i els productes que van a consumir siguin conscients i siguin més sensibles amb el tema de la sostenibilitat. I no demanen que això sigui un greenwashing i posin esto fet més de forma més acurada, tal, sinó que realment hi hagi un compromís darrere de fer bé, no? Clar, això a vegades va molt contraposat amb el món dels diners, no? Quan, clar, les empreses estan tot el dia pensant en les comptes de resultats a curt termini i pensant en els beneficis que poden obtenir a curt termini, doncs ens trobem que les empreses tenen un desig de fer grans coses, però a vegades els comptes de resultats els constrenyeixen, no? I llavors el consumidor comença a estar dient: ei, aquesta empresa diu que vol fer-ho, però no ho està acabant fent, doncs venia una altra que sí que ho fa, perquè confio més en ella, no?
Has parlat de greenwashing. Aprofito per... Segur que hi ha algun oient que no coneix el concepte, però bàsicament és aquelles empreses que diuen que fan coses cap a la sostenibilitat i al medi ambient, però que només ho fan de cara a la galeria i a la pràctica, doncs, no ho fan, no?
Correcte.
Escolta, per tant, estem parlant de què? De preus, del que costa, de balanços econòmics, de rendibilitats... En què ho ha de dotar el consumidor, això?
Mira, jo també crec que també és una qüestió també de nosaltres, d'educació de nosaltres, no? Jo et poso un exemple molt tonto, no? Si tu ara agafes i dius, me'n vaig a Google i dic, escolta, busca, fer una cerca d'una assegurança, doncs segurament ficaràs assegurances barates.
Sí.
Però en cap cas ficaràs assegurances sostenibles.
No, perquè tampoc entenc ben bé què vull dir amb això.
Clar,
no?
Llavors, clar, aquest és el que hem de fer una tasca d'explicar que darrere d'aquest compromís de sostenibilitat hi ha un compromís real per part de les empreses de cuidar molt més del nostre planeta. I que aquelles empreses que realment es comprometen a fer-ho, ho traslladen a tota la seva cadena de valor dels seus productes i serveis, ho transmeten al consumidor i el consumidor veu en aquella companyia una empresa que vol donar resposta a aquesta necessitat que té gran la societat i que va molt més enllà de prometre que té una assegurança sostenible, sinó que demostra que això es fa en tota la seva cadena de valor. I això és el que realment entra en joc a partir d'ara. I nosaltres som els responsables d'explicar-ho bé, això, perquè la gent digui, escolta, em quedo amb aquesta empresa en lloc d'aquesta altra per aquest fet diferencial. I és un tret diferencial que no va més enllà del preu, és el tret diferencial de que està donant realment valor. I això no serveix per dir, com que sóc sostenible, encareixo el preu i el que quiera pagui més. No, hem de lograr trobar que hi hagi el bon preu amb els compromisos de sostenibilitat per part de les companyies. No?
Aquest és el tema clau. Suposo que aquí, i aquí és on entra en joc el concepte de màrqueting clàssic, d'explicar, de comunicar, d'apropar al consumidor allò que s'està fent des del punt de vista de la sostenibilitat a l'empresa. No?
Correcte. Mira, jo cada cop que m'hi trobo amb alguna empresa, començo a parlar d'aquest tema de forma profunda, perquè vull entendre realment si és que ho porten dintre de l'ADN de la companyia o realment és una imposició d'aquestes que s'hi han posat, no? I quan realment comences a detectar les companyies que ho viuen des del propi CEO de la companyia, des del propi owner de la companyia, et dones compte que allò sura per la resta dels empleats i sura per la resta de la companyia. I això és el que acaba fent els consumidors dient, escolta, aquesta companyia és de les que jo vull adquirir, de les que jo vull tenir, perquè jo vull tenir aquesta gent a prop meu, no? Al final, el meu pare sempre feia un concepte molt bo que deia, diu, escolta, compra't una peça de roba blona en lloc de 10 de dolentes, no? Doncs aquest concepte també l'hem de portar cap a la societat. I això portarà també a un consum molt més racional, un consum molt més adequat i un consum molt més del segle XXI, que no pas un consum d'aquest una mica desaforat, desordenat, i que no ens porta absolutament enlloc, no?
Avui parlant de màrqueting sostenible amb Jordi Urbea. Jordi, clar, aquí la clau de tot plegat és que els consumidors, per suposat, però sobretot les empreses, entenguin que apostar per la sostenibilitat, a banda de ser pràcticament una obligació i una necessitat, també significa un avantatge per ells, no?
És que aquí hem de trobar la clau, la paraula clau per fer que es bellugui la gent en aquesta direcció, no? Al final, hem de convèncer el consumidor final. Però el consumidor final cada dia ja és menys, permeten l'expressió, és menys permeable a determinats missatges si no veu fets darrere. Saps què vull dir-te?
Sí.
Hem de començar-ho a fer de forma real. I inclús els empleats han de ser els primers ambaixadors de les pròpies empreses. I, per tant, hem de lograr que això arreli de forma natural. Jo sempre explico l'anècdota. Escolta, jo me'n recordo quan vaig arribar a casa, quan vam començar amb el tema de les papereres de diferents tipus de brossa, no? Doncs ara ja no plantejo que el plàstic no estigui agrupat en un lloc. Ja, és que és impensable per mi, és inversemblant. Però pels nanos que pugen és molt més inversemblant, en clara, no? Ja saben que allò és el color groc i allà hi va col·locat el que té d'anar col·locat, no? Per tant, això també avui en dia les empreses hauran d'arribar i haurem d'explicar-ho també perquè el consumidor digui, ei, aquests són els bons, amb aquests em quedo i amb aquests vaig.
Precisament dimecres passat era el Dia Mundial de les Persones Consumidores i, de fet, vaig formar part d'una taula rodona on es parlaven de totes aquestes qüestions i s'havia de fer entendre, sobretot, que les empreses poden continuar guanyant diners apostant per la sostenibilitat. Que aquest
claríssimament. És que a vegades, clar, el que suposa potser és un canvi de línies de producció, de maneres de fer, de maneres d'adquirir el producte. Però, bueno, és que hem d'anar cap aquí i posar una mica d'ordre, perquè és que, si no, tot no? Això, escolta, som 8.000 milions o 9.000 milions al planeta Terra i això no dona per tant,
Aquest és el tema.
No dona per tant.
Per acabar, posa'ns algun exemple d'alguna empresa que practiqui el màrqueting sostenible.
Mira, a mi un exemple que em sembla senzill, però ben fet, és el que fas a Google, no? Quan fas a la cerca de... Vas a buscar una sèrie de productes, doncs te'ls ordena per les opcions més econòmiques, però també ja et dona l'opció de poder-ho fer per les més sostenibles. Amb la qual cosa, mira quina coseta més tonta, no? Doncs senzillament dir-li, ei, però vols que t'ordeni? Perquè si t'ordeno per sostenibles, el teu concepte i la teva mirada és absolutament diferent que solament aquella que remés buscar el número més baix que vés a saber com queda per allà produït i servit.
O sigui que Google aquí fa un esforç.
Tasca d'educació, tasca importantíssima, perquè ells mateixos ja tenen una sensibilitat molt gran amb aquest tema. Segur que els seus propis empleats han empès aquest tema. La societat s'ha donat compte que cada cop ho demandarà més i ja s'hi han avançat i ens donen el primer pas per poder-ho resoldre.
Doncs amb això acabem. La preocupació inicial que teníem, que sempre anem a patalla de greenwashing, no? D'això del màrqueting sostenible que jo li preguntava al Jordi. Això és una cosa que ens hem inventat? No. Cosa real, és una cosa que hauria d'estar a l'aparador i a la rerebotiga de totes les empreses del segle XXI, i si no, que s'hi posin les piles.
No, et dic jo que si no el consumidor decidirà no consumir aquells productes o marques. Ja veuràs, i amb el temps cada cop serà molt, molt més... L'increment de la pressió cap a les marques en aquest estil serà molt més alt, i ho notaran de forma grau.
Superimportant recordar que com a consumidors tenim la paella pel mànec, nosaltres, eh?
No, hem de recordar-ho, no hem de perdre de vista aquest tema. Important.
Jordi Urbea, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies. Bona nit. Cuideu-vos.
Adéu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Dones TIC.
Acabem el programa i ho farem presentant-vos una campanya que ha començat aquesta mateixa setmana. En fem un mini-spoiler, eh? És una campanya que impulsa les dones TIC. I al Revolució, quan parlem de dones TIC, evidentment hem de saludar la Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
A veure, el lema és dona ciència, dona tecnologia. Queda claríssim amb això. A veure, l'objectiu, explica'ns-lo una mica.
Bàsicament, les dades ens diuen que per cada referent femení que veiem n'hem vist 200 de masculins, no? De l'àmbit científico-tecnològic.
Per cada referent 200
per
de masculins.
Per cada referent 200 de masculins. Oh, llavors, això ho hem de redreçar, no? Sabem que comptar amb dones referents que tinguin trajectòries interessants, inspiradores i diverses és importantíssim. I aquesta campanya el que fa és això, reuneix 12 dones d'àmbits com la tecnologia, les matemàtiques, la biomedicina, és a dir, hi ha camps molt diversos. Algunes són emprenedores, altres són recercaires i estan en el marc universitari, o altres participen en una empresa, però han fet moltes coses rellevants. I, per tant, el que hem fet és intentar encapsular les trajectòries i les motivacions que aquestes dones tenen, no?, o tenien en el seu moment quan van decidir que volien ser dones tecnòlogues.
I la campanya, en concret, és fins al dia 26 de març, si
Correcte.
No vaig errat. I què feu? Quines activitats hi ha? Què hi ha?
Aquí, bàsicament, és una campanya de continguts que podreu sentir a les ràdios, que podreu veure a la televisió, que podreu veure a les marquesines dels autobusos de qualsevol punt del territori. Val? Són pòsters molt bonics, ja veureu, té una estètica molt bonica, però sobretot, diguéssim, l'eix central de la campanya són uns vídeos on elles expliquen per què són les professionals que són, com han arribat fins aquí, què és el que els agrada de la seva professió. És a dir, preguntes habituals que li faríem a qualsevol home professional de l'àmbit, que no passen per preguntar per la maternitat o no, sinó que passen per altres coses, no? Què és el que t'apassiona i tal. Llavors, un dels nexos comuns que tenen totes elles és que buscaven una forma de tenir impacte en el seu entorn, de generar impacte al seu voltant, no? De transformar coses. És un, és un com dels fils connectors, no? I sobretot reivindiquen molt aquesta necessitat de que ningú et digui què és el que pots fer i el que no pots fer, no? Sobretot aquests referents que t'animen a ser el que tu vulguis ser, estiguis on estiguis. I la cosa bonica del llançament de la campanya que vam fer el dilluns d'aquesta setmana és que ens vam anar a un institut, perquè el que volem és acostar referents. No? Llavors sabem que estigui en una marquesina d'autobús ens pot ajudar a que piqui la curiositat i la gent vulgui buscar qui és aquesta dona, no? Perquè hi ha el seu nom, hi ha el seu càrrec, hi ha la seva trajectòria en aquests pòsters, però sobretot el que volíem era acostar aquestes referents. Llavors vam fer una trobada en aquest institut, en l'Institut del Centre de Barcelona, on l'alumnat va poder fer preguntes a aquestes dones. I una de les coses que per mi ja fa valdre la campanya en si mateixa és que al final de la sessió una de les dones és la presidenta de l'Associació de Matemàtiques i al final tres nois es van acostar a ella i li van dir, però escolta, tu que ets matemàtica, és veritat que t'han tractat diferent per ser dona? No? Jo quan vaig sentir això, allò ja era allò, el bonus track. Uns nois preguntant. I vaig pensar, mira, la campanya ja ha valgut la pena perquè ja no només estem fomentant vocacions científiques en nenes i noies, sinó que també estem fent que l'entorn les vegi i pensi, i al final trencar estereotips és una qüestió que ens atreveix a totes, no? I tots.
Clar, clar, perquè bé, no ens estem inventant una realitat, estem explicant una realitat que estava amagada, que són coses diferents. No? És a dir, no hi ha dones al món TIC, n'hi ha menys, ja ho sabem, i ara en parlarem una miqueta més de per què això és així, però sí que n'hi ha, el que passa que tampoc les veiem, no? No ens estem inventant una senyora que ha fet no sé què, que és mentida. No, al contrari, no. Són tot dones en actiu, eh?
Totes elles.
Dones que estan en actiu, sí. Que moltes vegades tenim referents com Marie Curie, noms així que són que està bé que hi siguin, però clar, ens tenim tan lluny que està bé veure. No, gent que ara està fent coses, ara mateix, avui.
Exacte, no? I en el món d'avui, i dones properes, perquè si no tots els referents que tenim és això, són d'un altre segle, d'un altre país, moltes vegades d'una altra classe social també.
Que van
no?
a fer d'una força espectacularíssima, a més.
Exacte, és a dir, i jo crec que això no ens afavoreix el fet de normalitzar que ser una dona tecnòloga és una alternativa viable, factible i accessible, perquè no, si has de ser una gran heroïna, doncs escolta, no totes volen ser heroïnes, volen ser professionals del que els agrada i ja està, i això també és lícit, no? Igual que no cal que totes siguin dones emprenedores, dir, el que cal és que hi hagi empreses que valorin a les dones tecnòlogues i les puguin contractar, no? Per tant, doncs, oferir diversitat, crec que això també és fonamental.
Quins són els problemes més destacats o més preocupants que ara mateix troben les dones que volen ser emprenedores, sobretot en el món TIC, per fer realitat a aquesta possibilitat?
Hi ha dos elements clau. Un és intern, diria, o propi, que és l'autoconfiança en elles mateixes per emprendre. No? És a dir, per cada dona que acaba emprenent, n'hi ha quatre que s'ho han pensat, però que ho han deixat córrer perquè pensen o que no tenen suficient capacitat o que no podran tirar endavant o que el seu servei o producte no és interessant. No? És a dir, molts dubtes sobre les probabilitats d'èxit d'això. Aquesta una, per tant, el primer fre és el portem a l'ADN, per dir d'alguna manera, i el segon fre té a veure amb la inversió. És a dir, per emprendre, tu no pots emprendre amb somriures, diguéssim, no? Igual que no pots pagar el lloguer amb somriures i sent molt simpàtica, no? Tu necessites que algú inverteixi, que algú confiï en tu, no? A nivell material també, no només a nivell de copets a l'esquena, que això està molt bé, però al cap d'una estona doncs ja s'ha passat l'efecte, no? Llavors, la qüestió és que només hi ha un 5% de dones emprenedores, i això tenim un estudi que es va presentar també l'any passat, juntament amb BSD Creapolis, que demostra o que recullen que només el 5% de les dones emprenedores han rebut finançament d'inversors.
5%.
Llavors dius, d'on ve la resta d'això? Dels bancs, no, perquè només és l'1% de les dones que han rebut préstecs bancaris. La resta té a veure amb estalvis propis, família, amics amb capacitat d'invertir, algun tipus de micromecenatge, però diguéssim, tot té a veure amb l'entorn immediat. No? Per tant, aquí tenim un problema sistèmic.
Absolutament, hem parlat moltíssimes vegades i vam parlar en seu dia en aquell especial 8 tema que vam fer.
Exacte,
no?
Xulíssim.
Una de les raons per les quals hi ha aquesta manca d'autoconfiança prové de l'educació, del dia a dia, de quan ets petita, d'això no pots... No, això millor... No, tu no. No.
Clar,
quan t'ho repeteixen tantes vegades, al final se't acaba quedant a dins, per molt de caràcter, per moltes ganes, per molta empenta que tinguis, no?
Absolutament, absolutament. I fins i tot... Potser no t'ho han dit a tu directament, però si li han dit a la teva
veus,
companya de classe...
Exacte, sí.
Ho veus. O tu obres els llibres de text i les imatges que hi ha doncs encara són uns referents molt masculins, no? O també què és ciència. Ciència no és només una bata blanca, hi ha molts elements, no? I aquí reivindico molt també el paper de les dones tecnòlogues que venim de les ciències socials, perquè la ètica, no? La capacitat de fer-se preguntes vinculada al disseny de la tecnologia és fonamental, que aquí podríem dedicar un programa sencer també a això.
I una vida sencera, malauradament.
Exacte.
Es queda minut i mig. Ens vas parlar en el seu moment d'una iniciativa molt xula amb 11 dones emprenedores àrabs de països com Aràbia Saudí, Iemen, Líban, Marroc, Algèria, Egipte, etc, que havien de venir al Mobile i al 4 Years From Now. I clar, això ja ha passat.
Això va passar.
Com va anar? Devia ser brutal, no?
Va anar superbé. Va ser brutal perquè el que vam fer és allò, aquell Tinder analògic que explicàvem, no?, aquell dia, de dir, ostres, venen aquestes dones, sabíem per avançat en quins temes estaven treballant i vam fer una mena de match, no? Les vam juntar amb dones emprenedores i empresàries catalanes que estaven treballant en els mateixos àmbits. I va ser una catarsi col·lectiva espectacular. Va ser molt interessant perquè... van poder parlar entre elles, però algunes d'elles ja venien amb els deures fets, és a dir, ja havien estat parlant abans per LinkedIn, ja s'havien vinculat, una me'n recordo que deia, diu, jo he reconegut a la meva contrapart, diguéssim, perquè avui porta el mateix vel que porta la foto de LinkedIn, no? O alguna, per exemple, va tenir problemes de visat i així, i al final no va poder venir, sobretot aquestes una dona d'Aràbia Saudí, que tenia un projecte molt xulo sobre temes d'higiene i benestar femení, o sigui, higiene íntima i benestar femení, que a més, quan ens va arribar a la llista de dones que participaven, quan van veure aquest tipus de projecte, van saltar tots els prejudicis que teníem, no? De dir, oi, aquesta dona que és d'Aràbia Saudí i té un projecte per la felicitat íntima femenina, diguem-ne, no? I,
com si
ostres,
no calgués.
Com si no calgués, o com si Aràbia Saudí no tinguessin dret a tenir-ne, no? Però esclar, no? Llavors va estar molt bé, jo crec, per desactivar prejudicis, ja no només entre dones, sinó entre cultures. Això va ser fabulós. I sobretot, em quedo amb el somriure que hi havia al final, no?, de totes, de l'agraïment que ens van traslladar, diguéssim, per haver ofert aquest espai, perquè ens deien, és que el camí de dona, tecnòloga, sobretot emprenedora, és molt solitari. Diu, i com que estem amb el cap allò enterrat en el dia a dia, si algú no ens convida a sortir, no sortim i no ens trobem. Llavors, ja et dic, va ser una catarsi espectacular i a més ens consta que dies després encara hi ha allò, reverberacions d'aquella trobada.
Que maco. Doncs, de moment, fins al dia 26 de març, aquesta campanya Dona Ciència, Dona Tecnologia. Ja sabeu que ens teniu al vostre costat.
Moltes gràcies.
Des del Revolució, per fomentar totes aquestes carreres tecnològiques a les dones i per fomentar l'autoconfiança, també. Moltes gràcies, Liliana.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem el programa i acabem amb una frase de l'arqueòleg Eudald Carbonell, a qui vam entrevistar la setmana passada, que, per cert, una entrevista que, si no la vau poder escoltar en el seu moment, us recomaneu que recupereu al web de Catalunya Ràdio. Diu així, només competeixen els incompetents, els competents col·laboren. Una frase per pensar-hi. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé, passa bé.